Per què és tan important reciclar? Quins són els errors més freqüents a l'hora de fer-ho? Imma Casajoana, tècnica de secció de neteja viària, recollides selectives i prevenció de residus de l'Ajuntament de Sant Cugat, ens explica per què és tan fonamental el reciclatge, com evitar els errors i ens dona alguns consells. Bon dia, Imma.
Primer... Hola, bon dia.
Primer de tot, per què és tan important reciclar?
A veure, reciclar és important perquè un cop hem generat un residu, aquest residu és valuós, és a dir, és una matèria primera, que si la recuperem a través del reciclatge, doncs evitarem extreure noves matèries primeres que fabricar els productes. Aquesta és la importància de reciclar un cop hem generat aquest residu. Però el més important de tot seria el pas previ. Quin seria aquest pas previ? Doncs evitar generar aquest residu, no generar-lo. Això seria el millor de tot, seria el més ecològic. Però si no podem evitar generar-ne un, doncs aleshores el millor és aprofitar aquesta matèria primera per tornar a fer nous productes.
Per què creus que hi ha persones que potser no, que encara no reciclen?
És difícil aquesta resposta, perquè no sé que... Potser per manca de... per inconsciència, per desconeixement, potser no és per manca de sentit de col·lectivitat. Hem d'aprendre tot com a societat anar endavant i a tenir aquesta visió de que formem part, no? Que tots som, formem part de... Tots som el mateix vaixell, hem de tenir una visió global i social i amb aquesta visió jo crec que aleshores la gent doncs, és més fàcil participar d'això. També potser a vegades la manca d'informació, no ser prou conscient de què representa quan una persona no separa i posa tot al contenidor gris, què passa després? O sigui, moltes persones no ho saben, no ho pensen, no s'ho plantegen. I si tinguessin aquesta informació, probablement molta gent hi separaria.
I de les persones que sí que reciclen, quins són els errors més freqüents a l'hora de reciclar?
A veure, ens trobem, per exemple, jo us parlaré de dues fraccions que són importants. Una és pel volum que se'n genera, que són els residus d'envasos, i l'altra és les restes orgàniques, el que es diu la fracció orgànica dels residus municipals. Aquesta és molt important, sobretot pel pes, no? I per més raons. En el cas dels envasos, què ens trobem? Doncs mireu, aquí estan cegats dins del contenidor anomenat d'envaso del groc. De tot el que posem a dins, el 33% són materials que s'anomenen impropis, és a dir, materials que no hauríem de posar a dins d'aquest contenidor. Què hi posem a dalt? Què és el que es considera impropi? Doncs mireu, plàstics que no són envasos, alguns envasos domèstics que no tenen l'anomenat convers, que si us voleu us preocupeu això del convers, els envasos comercials que tampoc no tenen convert, el plàstic film, aquest d'embolicar industrialment, això tampoc no es considera un envàs, el plàstic també, les bosses d'escombraria, les típiques negres, no són un envàs, en canvi les bosses de nanses, bueno, que ara això ja està més explícit i no ens en donen, no? Sí que seria un envàs. Però a vegades també posem doncs, altres metalls que no són envasos, restes metàl·liques que s'arriba a tenir per casa, això no serien metalls. Aleshores, potser més normal són aquests materials plàstics que no són envasos d'ovines, pots que tenim estris de plàstic, de raspalls de dents, coses que realment no és un envas i, clar, el seu material plàstic, la gent pensa, no ho fa amb mala fe, pensa que això no hi ha un envas. I amb això, el que ens trobem ara mateix és que estem jugats. Tot i que, si parlem del que seria la recollida selectiva bruta, és a dir, que inclou tot això, tot aquest material que nosaltres posem a dins del contenidor i que no hi hauria d'anar, doncs si comptem tota aquesta recollida, estaríem parlant d'un 46% de recollida selectiva bruta dels envasos. I tots els envasos que generarien en recollim un 46%. Però si traiem aquest 33% de materials impropis, ens situem que estem recollint actualment, realment estan cobrats, el 31,47% dels envasos que produïm, que és el que recollim ara estan cobrats. El cas de la matèria orgànica és una fracció de les més importants, això no havia de recalcar-ho, perquè a vegades és la fracció que la gent té tendència a separar menys, que perquè després pot ser una cosa bruta, o que fa mal olor, o no entenc que té un valor importantíssim. Perquè és una fracció que, si la separem, podem aconseguir transformar-la en compost, que és un material noble, un material que fa molta falta, perquè a Catalunya els sòls agrícoles, els sòls en general, estan molt empobrits de nutrients I per tant, necessitem recuperar aquesta matèria que ve dels aliments. I per altra banda, quan no la separem i la posem al contenidor de rebuig, que rebuja la fracció resta, és un problema molt greu. Per què? Perquè tot el que això després ho hem de separar, s'ha de digerir, perquè no podem portar-ho a una instal·lació finalista, a un abocador o una incineradora, no es pot portar perquè és un material molt humit i això dona molts problemes, no? Llavors, què hi posem malament a dins de la fracció orgànica? Mireu, ens estem trobant ara mateix moltíssimes mascaretes sanitàries d'un sol. És un problema que ens estem trobant que estan anant a parar a la fracció orgànica. També trobem borilles de cigarretes, perquè no estan cada vegada que igual és un material que es descomposa. Càpsules de cafè, no les posem, sisplau, perquè, clar, és que a dintre sí que hi ha cafè orgànic, però la càpsula és o d'alumini o de plàstic. Bosses respiradores, la pots escombrar, tot i que sigui pols no es pot posar a la brossa orgànica, perquè contamina, la contamina moltíssim. Després també a vegades trobem productes alimentaris que són caducats i que estan envasats. No podem posar-ho envasat, s'ha de separar de l'envas i posar sempre. I també sorra de gat. A vegades les persones que tenen animals domèstics a casa pensen que, com que hi ha experiments, és orgànic, però clar, la sorra no és orgànica, és una matèria mineral, no ho podem posar. En total, ara mateix, a dins de la brossa orgànica, aquí se'n pot tenir una mitjana d'un 15,20% de materials que no hi haurien d'anar a dintre, que anomenem nitròtics. I si pots anar a comparació amb el mateix que he explicat abans dels envasos, aquí a Sant Cugat, en total, comptant tot el 100% que va per al contenidor de brossa orgànica, el marró, estem recollint un 46,76% de tot el que generaríem d'orgànica. Però si traiem els materials impropis, la fracció orgànica neta que recollim és el 40,94%. Bé, queda força feina a fer, queda el 60%. Doncs això seria les parts més importants que volia recalcar.
I de la fracció dels envasos que has parlat abans, per exemple, el paper film, on aniria llavors? On anirien tots aquests envasos que, bueno, que no són envasos, però que sí que són objectes de plàstic?
Val. Nosaltres tenim les deixalleries municipals, que se'n pot tenir dues, una que està més a prop de la zona de Vallès, de la zona de Can Calapa, en tenim una altra aquí a prop del nucli de Sant Cugat, que és la sortida de Sant Cugat en direcció a Cerdanyola, que ara s'anomena Ambiteca, si voleu us explico per què, però l'Ambiteca és un equipament que la part fonamental és la part que fa la funció de deixalleria. És un espai on el ciutadà pot portar residus que no es recullen de manera habitual a la via al carrer, no? Una recollida instaurada, com el cas del paper, del vidre, els envasos, l'orgànica, la roba, l'oli, tenim al carrer, però que no ho tenim, ho podem portar aquí, en aquest espai, a la deixalleria. I també podem portar materials que ja recollim habitualment, però ens fem un pas més que els separem una mica més. Per exemple, si portem vidre, a la deixalleria la podem separar amb dos colors, amb vidre transparent i vidre de color. Però hi podem portar materials que no trobem a la via pública. Quins són? Per exemple, tot el plàstic, que s'anomena plàstic dur, que no podem posar al contenidor d'envasos, i podem portar allà. De què parlem? Mireu, des d'una cadira de plàstic de jardí, fins a una persona que és de plàstic, fins a objectes de plàstic, joguines, no sempre es poden recuperar o reciclar el material, però a vegades sí. Tipus de plàstics grans que no són envasos es poden portar allà. Ara, el plàstic film que tu em preguntava, en el cas de ser una cosa d'ús domèstic, sí que ho podem posar al contenidor groc. El problema és quan hi ha embalatges grans d'aquests més d'establiments comercials que es considera que és un impropi. Es podria portar aquí a llavors aquí la deixalleria. És complicat, perquè és una cosa que s'han generat molt. I aquí hi ha una mica una esquerda, no?, d'aquest sistema de recollida com a contenidor groc, que té esquerdes i té coses que no acaben de funcionar bé. Per què? Perquè allà només hi podem posar els envasos que tenen això, que s'anomena punta. És com una fletxeta que fa una corba, i ens donen una fletxeta que fa una corba també en sentit oposat, no? És tant, és com un cicle que queda tancat, perquè que ho coneixeu, aquest símbol. Uh-huh. Doncs aquest símbol que ens indica és que aquests envasos estan dins del sistema, ¿vale?, del sistema d'Ecoembe, i per tant els podem portar al contenidor durant els envasos. Vol dir aquest símbol que han pagat un petit impost, que aquest impost el recapta Ecoembe i el dona als administracions, per poder pagar el cost de tractament, de recollida d'aquests materials. Nosaltres rebem uns diners per la recollida d'aquests envasos. El cost de, no cobreix el 100%, però cobreix una part de la recollida dels envasos. Llavors, dins d'aquest sistema, ara mateix, tal com està feta la norma, no s'incorporen els envasos industrials. Per exemple, un bar que tingui una llauna molt gran d'aquestes olives, doncs possiblement no tindrà el punt verd. Aleshores, això, en teoria, no ho pot posar el contenidor groc. Això és un dels problemes que tenim amb el sistema dels envasos. Hauria de portar a la celleria, hauria de portar-ho o retornar-ho a qui li ha comprat. És un tema que encara... Hi ha molta cosa a resoldre encara en el tema dels envasos.
Com es podria resoldre llavors aquest problema?
A veure, el primer pas seria, el que he comentat abans, que millor és no generar el residu. Si no li generem el residu, no tenim aquest problema. És a dir, apostar per tot el que seria la venda a granel i també comprar a granel, una casa amb les carmanyoles i anar a comprar el màxim que puguem, tot el que puguem a granel, i els establiments intentar també vendre a granel. I ells s'han de fer càrrec dels seus residus. És com si, no sé, parléssim d'una indústria gran i no sé si aquesta que són les que s'elaborin i aquestes són pogats, no? Si generen residus, ells s'han de tractar, han de fer càrrec. A vegades passa el mateix amb aquests residus de petites indústries, petits establiments, que tenim aquest problema. Com s'ha de fer? Doncs s'ha de resoldre. L'administració supramunicipal s'hauria de començar a treballar aquest tema, incorporar un dels convenis amb Ecoembes que assumir aquest tipus de residus.
I com podríem evitar tots aquests errors a l'hora de reciclar? Quins serien els consells per poder reciclar bé?
A veure, jo en el cas dels envasos, mirar que tinguin aquest punt verd, doncs no hi ha problema en portar el conveni groc, però sobretot no recalcar que l'important és intentar sempre que puguem, que no sempre puguem, no sempre està a les mans dels consumidors, intentar comprar a granel. No generar aquest residu amb la pròpia carmanyola, les a comprar des del peix, la carn, els embotits, que sé, les llagums, fruites seques, tot això, cada cop hi ha més establiments que estan ben de granel, al mercat, municipals, establiments, intentar el màxim que puguem sempre comprar a granel. Llavors, quan no podem comprar granel i comprem envasat, doncs fixar-nos en això. Perquè el contenidor groc és molt complex, perquè no hi van només els plàstics. És a dir, si el contenidor de plàstic, no, és un contenidor per envasos lleugers. Allà hi podem posar tetrabrics, hi podem posar envasos de tot tipus de plàstic, hi podem posar llaunes, fèrriques d'alumini, i fixar-los que tinguin aquest símbol, el punt verd.
Vale, perfecte. Doncs moltes gràcies, Imma. Intentarem posar en pràctica tot això que ens has explicat.
Moltes gràcies a vosaltres.